Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
I en qüestió de molt poc temps, resulta que l'aigua fora al carrer arribava a 1 metre d'alçada. Com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida, doncs bueno, ens vam trobar impotents a obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, feien de contenció de l'aigua. Doncs ja, l'únic que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra.
Dimarts 25 de setembre es van complir 50 anys de les tràgiques riuades de 1962 que van causar prop d'un miler de morts al Vallès. Testimonis com aquest, així com la informació de tots els actes de commemoració que s'han organitzat a Ripollet, els podran escoltar en un reportatge que hem preparat per a l'Info d'avui divendres. Aquesta és, sens dubte, una de les notícies més destacades de la setmana. Passem ara a conèixer altres de les informacions amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
L'Ajuntament va celebrar ahir el ple ordinari del mes de setembre amb un ampli consens en un bon nombre dels punts de l'ordre del dia. En donarem tots els detalls.
Dimarts, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat presenta una exposició sobre l'ús del temps. En parlarem amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i la tècnica de la regidoria, Merche Delgado.
Aquest cap de setmana se celebren les Jornades Europees de Patrimoni i Ripollet, com sempre, participa d'aquesta jornada cultural al Cim Molí d'en Rata.
El ripolletenc Benja Villegas presenta el seu primer treball amb el grup Anicet Labodrama al Teatre Auditori. Ens explicarà en directe com està preparant els darrers detalls de l'actuació.
Arcadi Olivera es torna a Ripollet per parlar de la crisi. Serà el proper dimecres de la mà dels indignats de Ripollet.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 28 de setembre de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous 27 de setembre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal, que va comptar amb 12 punts a l'ordre del dia. La sessió va comptar amb un important consens per part de tots els grups municipals i va aprovar dues mocions en contra de la pujada tarifària de l'aigua en alta i les mesures d'estalvi preses pel govern central. Un altre punt destacat va ser una modificació en l'acord de cessió d'uns terrenys a la Generalitat per a la construcció del nou institut.
El primer punt que es va debatre durant la sessió després que l'alcalde donés compte de diferents acords del despatx d'ofici va ser l'aprovació del compte general del 2011 per tal de fer-lo arribar a la Sindicatura de Comptes. El punt es va aprovar amb el suport de PSC i CiU i l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i el Compromís per Ripollet. També es va donar llum verda a una modificació de les partides econòmiques de l'Ajuntament per valor de 74.000 euros que va comptar amb el suport de tots els grups a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir. Quan a les festes locals el consistori va acordar per unanimitat que els dies 20 de maig i el 26 d'agost de 2013 siguin les festes locals pel proper any. En aquest apartat, però, els regidors del Compromís van proposar la possibilitat de debatre en el si de la Comissió de Festa Major un canvi de data perquè la festa del poble no caigui a mig d'agost. Un altre dels punts que va comptar amb el vistiplau de tots els grups municipals va ser la modificació en l'acord per la cessió dels terrenys on la Generalitat ha de construir un nou institut. En aquest punt, el Compromís per Ripollet va aprofitar per tornar a demanar la construcció d'una escola de primària. Escoltem Antoni Pijuan.
Però no és menys evident que es necessita també una nova escola de primària. I aquí volem fer un toc d'atenció. Els estudis de projecció de la població infantil que s'han fet més d'un, indiquen que aquesta ja hauria d'haver baixat a hores d'ara. Tanmateix, la realitat s'entesta a dir que això no és així any rere any. Enguany, vostès sabran que són 200 alumnes més, que sort n'hem tingut de l'augment de ràtios, entre cometes, la sort, perquè si no, no hi cabria ni a les aules habilitades.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va respondre a l'oposició assegurant que el govern també li preocupa aquesta situació.
I així ho traslladem cada cop que ens reunim amb el director de Serveis Territorials. De fet, el terreny del que estem parlant ara mateix, en un principi anava destinat a fer una escola de primària i després, doncs, bueno, segons els números que vostè diu de l'estudi, doncs, la Generalitat mateixa va decidir que no era necessari un centre de primària, sinó que hauria d'anar més enfocat en un centre de secundària. És cert, any rere any, a més anem sentint que cada vegada hi ha bolets a les escoles, escoles que tenen uns espais limitats, escoles antigues on, bueno, doncs es fa el que es pot, però que no són condicions per a que els nens i les nenes de Ripollet doncs estiguin. Ho sabem i així ho diem i així ho manifestem cada cop que anem a parlar amb el senyor Baulenes en aquest cas.
Respecte a l'aparcament del parc de Riu Ripoll, es van debatre dues qüestions, denegant les peticions que realitzen l'adjudicatari del servei de l'aparcament respecte al pagament del mateix. Tot i que es va donar llum verda als dos punts de forma unànime, el Compromís va voler destacar que aquest projecte és una mostra que Ripollet necessita un pla estratègic. Escoltem a Pilar Castillejo.
De que Ripollet, per fer actuació, necessita d'un pla estratègic que no som capaços d'elaborar d'una vegada per totes. Quan es va fer aquest pàrquing aquí a la plaça aquí baix, ja es veia que no era necessari, ja es veia que aquí precisament, o sigui, tots els veïns de Ripollet, quan no trobem aparcament per les noves entren, venim d'emparcar aquí perquè és on hi ha aparcaments. El projecte que va presentar l'empresa va presentar un projecte de viabilitat on te deia que la rotació no era viable, que el lloguer no era viable i que en tot cas la venda assumint molts riscos perquè ja sabien que l'estudi de viabilitat no sortien els números.
La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, va insistir, però, que si el projecte no hagués sigut viable, no s'hagués pogut fer.
El proyecto era viable económicamente porque si no, no se hubiese podido aprobar. Y le recordaré más cosas. Usted habla de Can Mas y que seguramente allí se podría haber hecho el parking, pues tal. Pues no, cuando se hizo el proyecto cuando se hizo la remodelación del parque primero de mayo, hacer un parking subterráneo allí precisamente, económicamente sí que no fue viable y no se pudo sacar a concurso. Con lo cual, donde usted pensaba que sí que se podía hacer, no se podía, y donde usted creía que no era necesario, pues aquí sí que salían los números.
Un dels punts més polèmics de la sessió va ser la modificació del Pla General Metropolità que afecta el marge esquerre del riu Ripoll. En aquest punt, el Compromís per Ripollet va lamentar la manca de participació per definir la planificació estratègica municipal. Ho explica Antoni Pijuan.
Volem insistir en que una modificació urbanística d'aquest calat val la pena que s'hagués consensuat de la manera més ampla possible. Sorprèn, en aquest sentit, que no s'hagi dit res sobre el seu abast i per a fer-hi aportacions a les entitats del comerç local. Sense el degut consens, aquestes actuacions del govern sembla que es facin a mida, i dic sembla. Moltes ciutats i pobles han elaborat de forma més o menys participativa, però han elaborat amb amplis consensos, els seus plans estratègics de creixement, definint els equipaments que necessitaven, els usos dels espais lliures i els límits del seu creixement.
La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, va respondre a l'oposició que amb aquesta aprovació s'està normalitzant un espai que ja actua com a espai comercial seguint la nova legislació de la Generalitat.
Hace algún tiempo desde el Departamento de Comercio de la Generalitat se nos informó a todos los ayuntamientos que había una propuesta encima de la mesa de cambiar lo que son las tramas urbanas consolidadas. Las tramas urbanas consolidadas son zonas donde se pueden poner comercios, una serie de comercios muy determinados. Lo que pasa que el comercio lo que decide es qué clase de comercio se debe de poner allí, ¿de acuerdo? Nosotros en Ripoll tenemos una trama urbana consolidada donde no estaba todo el frontal de la carrer Sant Jaume y todo el frontal de la calle Balmes. Nosotros aprobamos hoy esto y cuando está aprobado definitivamente, hasta que Comerç no haga su cambio, lo mismo que se podía poner antes de ayer en esa zona se podrá poner después de haber aprobado este plan. Y usted lo sabe. Usted lo sabe perfectamente. Con lo cual le diré que la licencia que se dio a la que usted hace referencia de un gimnasio está bien dada.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU, l'abstenció del Partit Popular, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el vot en contra del Compromís per Ripollet. Finalment es va fer el traspàs de titularitat de la carretera BB-1411 a l'Ajuntament per unanimitat de tots els partits. A l'apartat d'emocions es van debatre tres textos, dels que se'n van aprovar dos contra la pujada tarifària de l'aigua en alta, és a dir, la tarifa de l'ATL aplica a l'aigua que subministra des de les plantes potabilitzadores a cada municipi i les mesures del govern central quant a la reducció del dèficit. El ple va finalitzar amb apartat de pregs i preguntes, on entre d'altres punts l'alcalde va informar de les diferents propostes de la Generalitat respecte al transport públic i que afecten a Ripollet.
Surt el traçat del tramvia, surt com ha sortit sempre per Ripollet, però el fet és que sí que surt, jo crec que això és una bona notícia, perquè surt dintre de la planificació del proper pla. El tema del metro lleuger, sí surt. El problema és que surt. Sí, és difícil de veure perquè surt en uns llocs sí i en uns altres no. I justament una de les qüestions que volem aclarir és que ens diguin quin dels dos papers val. I efectivament no surt l'estació que vam aprovar en aquest ple de demanar una estació a la zona de Pinetons de Ripollet a la R8. Per tant, com que ho vam demanar aquest ple, jo crec que tenim un mandat i una obligació de fer aquesta al·legació.
Un altre dels temes tractats va ser l'estat de les restes arqueològiques trobades a Pinatons, que, segons va explicar Rosa Martín, regidora de Cultura, es troben encara en mans de l'empresa que les va trobar i que ja s'ha demanat a la Generalitat que sigui el municipi qui les tingui en custòdia.
Seguim parlant de política. El Partit Popular de Ripollet ha presentat la seva nova web accessible per a mòbils, ppripollet.com. Es tracta d'una nova web amb opció per visualització en català i castellà, especialment pensada per a la visualització en telèfons i aparells amb internet.
El projecte l'han realitzat els militants més joves del Partit Popular de Ripollet. La funció més destacada és la capacitat d'enviar online un missatge al Partit Popular des del mòbil que arriba de manera immediata a la seva oficina ciutadana. Així, fer arribar suggeriments, queixes o consultes és possible ara des dels nous telèfons i dispositius mòbils amb internet. A més, el Partit Popular també ha elaborat un codi QR que serà present als butlletins amb la nova web com a destí.
El Compromís per Ripollet ha manifestat aquesta setmana en roda de premsa que, en contra del que han explicat les autoritats autonòmiques i municipals, el curs escolar a Ripollet ha començat ben allunyat de la normalitat. Pel Compromís per Ripollet, les aules dels centres locals tenen una massificació d'alumnes tremenda.
Amb aquestes paraules ho definia el regidor del Compromís, Antoni Pijuan. L'escoltem.
A Ripollet tenim unes aules superpoblades, una massificació d'aules tremenda. Arribem en algunes aules a 30 alumnes per aula. El nombre d'alumnes totals no para de créixer. Tenim 200 alumnes més que l'any passat. A primària, amb la qual són més aules habilitades. La quantitat d'aules habilitades que tenim en aquests moments a Ripollet ja són, crec, de l'ordre de 6 o 7.
A més, també va criticar la reducció de personal docent i de reforç, així com la cobertura de les baixes que consideren deficient. El Compromís per Ripollet va acusar el govern autonòmic amb aquestes mesures. Sembla que estiguin buscant una fugida dels alumnes a l'escola privada, eliminant l'ensenyament públic.
La regidoria de Joventut i Ciutadania ha fet un estudi sobre la satisfacció dels usuaris de l'Oficina de Mediació Ciutadana amb l'objectiu de continuar millorant el servei prestat. L'estudi s'ha fet mitjançant una enquesta telefònica gràcies al suport administratiu d'un pla d'ocupació.
El qüestionari per a la recollida de dades ha estat elaborat des de la Diputació de Barcelona i ha estat contestat voluntàriament per 72 persones que van participar directament en un procés de gestió alternativa de conflictes tancat al llarg de l'any 2010 i 2011. Un 87% dels encastats, segons dades de la regidoria, ha destacat la imparcialitat del mediador i un 94% ha valorat positivament la seva tasca. Quan al servei, un 85% dels encastats que han passat per un procés de mediació recomanarien a una altra persona que s'hi adrecés per tal de resoldre algun conflicte.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dimarts s'inaugurarà a la sala d'art del Centre Cultural la mostra Quin temps tenim? L'organització de la vida quotidiana, que es podrà veure fins al 18 d'octubre. L'objectiu d'aquesta mostra és explicar de què parlem quan ens referim als usos del temps, la incidència dels rols de gènere i la cura de les persones. Una mostra organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones. Per parlar-ne ens acompanya a través de la línia telefònica la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també als nostres estudis tenim amb nosaltres a la tècnica del Departament Mercè Delgado. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs parlem d'aquesta mostra. Quin temps tenim? Què és el que pretén transmetre?
Doncs, bueno, amb aquesta mostra el que volíem fer des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat era centrar-nos en un tema que fos d'actualitat i que tingués a veure, doncs, això, amb les polítiques d'igualtat. Des de la regidoria havíem organitzat, doncs, exposicions que estaven centrades en una persona en concret, com per exemple la Mercè Rodoreda, o havíem fet trobades entorn a algun llibre escrit per alguna dona, però ens faltava, doncs, fer alguna activitat que tingués a veure, doncs, això, amb algun tema més concret. I en aquest cas, doncs, hem pensat que el tema de la conciliació, no?, del temps, de com ens organitzem el temps al llarg del dia, d'aquesta sensació que tenim, sobretot les dones, de que no arribem a tenir temps per tot, de que ens falta sempre temps, i que d'alguna manera ens crea una angoixa i que, bueno, realment, doncs, afecta el nostre benestar. I per tant, doncs, hem volgut fer aquesta mostra, aquesta exposició, doncs, que una mica, doncs, parlarà dels diferents temes que toquen, doncs, la gestió del temps.
Quin és el contingut d'aquesta exposició? Què és el que podrem veure quan la visitem?
Bé, trobarem diferents planells on es parlen de totes les activitats on les persones s'hi dediquen diàriament, quotidianament. I es veuen estadística on es veuen reflectides les diferències on s'inverteix de manera diferent, tant homes com dones inverteixen de manera diferent el seu temps. Per exemple, cal destacar doncs, la inversió de temps en tasques de casa, no? Bàsicament la cura cap a les persones que tenen a càrrec, en gran part la tenen, s'hi dediquen les dones moltes més hores. Mm-hmm. En proporció.
Penseu que hi ha llavors un desequilibri real, no?, entre els usos del temps de les dones i dels homes actualment.
Sí, sí, sí. Sobretot pel que comenta la Merche, perquè les dones doncs, hem tingut aquest rol, no?, de cuidadores, i a més amb la incorporació de la dona al món laboral, clar, fa que el fet d'haver de compaginar la cura de la llar, la cura de les persones que estan a la llar, les persones que necessiten o que tenen una dependència, i a més la teva vida professional, doncs és molt més complicat, i és un rol que durant el temps ha assumit la dona, i bueno, crec que, o creiem que evidenciant, no?, doncs, aquests problemes que tenim per la gestió del temps, doncs es pot incloure més el paper actiu de l'home en aquest sentit.
Clar, l'objectiu, la pregunta clau és com poder solventar aquesta situació. L'exposició ens dona alguna clau d'això?
L'exposició proposa revaloritzar la feina de cura, donar-li valor i, sobretot, donar una educació diferent de cara a nenes i nens i educar sobre les tasques de cura a tots dos sexes, és a dir, que no es creixi com fins ara hem crescut amb uns rols diferents, no?, amb tasques ben diferenciades per cadascun. De manera que si ja van creixent assumint l'obligació, tant la part maca, no només viure com a obligació, sinó poder gaudir de la teva família, no?, en la tasca de la cura, això és fonamental.
Això vol dir que també és important que els homes visitin aquesta mostra.
Per suposat.
Sí, comptem,
no està dedicada només a les dones, no?
No, comptem amb la participació de tota la població, tant homes com dones, com gent jove, gent gran, perquè dona peu a la reflexió.
Hi ha diverses propostes a més pràctiques, tallers, al voltant d'aquesta mostra. Expliqueu-nos una mica què és el que heu preparat.
Bé, juntament amb aquesta exposició s'ofereix un taller que donarà peu amb una visita guiada i comentada de l'exposició i després amb unes dinàmiques on es plantegi cadascú pugui reflexionar sobre el temps que hi dedica, tant al seu àmbit personal, com familiar, com comunitari, com de cura, és a dir, laboral, també.
Mm-hmm. Hem pensat que era important, perquè el fet de tenir una exposició, no?, és el que tu preguntaves, com es fa això, no?, com podem arribar a conciliar el nostre temps, com ho podem fer per organitzar-nos millor. Si això no té una part pràctica on puguem pensar en la nostra realitat, doncs una miqueta quedaria coix. I la possibilitat de poder-ho acompanyar amb aquest taller doncs, ens facilita aquesta part pràctica.
Perquè hem de dir que també aquells visitants que ho sol·licitin podran fer una activitat paral·lela, no?, a l'exposició.
Sí, és aquest taller del que proposem unes dinàmiques que seran les persones que estiguin interessades s'hauran de posar en contacte amb la regidoria i un cop tinguem els grups formats doncs ja anirem concretant aquestes activitats.
D'altra banda, si no m'equivoco, heu organitzat una altra activitat que és una mica més extensa, no?, sobre aquest tema de les desigualtats.
Sí, es tracta d'un taller que es diu Jo concilio, tu concilius, ella. Vol dir que es convida a reflexionar, com ja hem dit, sobre la conciliació entre la teva vida personal i laboral i també fomentar la corresponsabilitat. És a dir, que aquesta tasca de cura, d'atenció i de tot sigui compartida entre totes les persones que formen part de la llar.
A qui va dirigit i com es pot participar en aquest taller?
Aquest també està adreçat a tota la població i per participar cal que ens facin la inscripció a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat a través del correu electrònic siad@ripollet.cat o bé per telèfon al 93 504 6040.
Mm-hmm. Jo m'agradaria doncs, acabar l'entrevista preguntant-vos una mica des de la regidoria quina és la percepció que vosaltres teniu respecte a aquest tema, què és el que us arriba o si realment això les dones ho plantegen com un problema o realment ho assumeixen ja com que és un rol que li ha tocat.
que ho assumim és lògic, perquè des de ben petitetes així ens ho han marcat i així ho hem adquirit. Ens ho veiem sobretot amb la gent jove. La gent jove ha de fer front a moltes tasques, i diferents, i molt variades, amb diferents horaris, amb més activitats que fan els nens, activitats que vols fer en parella, activitats que fas tu amb la teva vida personal. Potser, no?, doncs opcions que les dones abans no les tenien. Les dones abans doncs estaven més a casa, potser prioritzaven abans les activitats de la resta de la família que no pas les seves, i és un fet doncs que amb la gent jove està latent. I per tant, doncs, creiem que la gent jove d'aquesta exposició en pot treure molt de rèdit i treure molta informació per aplicar-la doncs al seu terreny personal.
Molt bé. Doncs només agrair-vos la vostra aportació, la vostra presència també aquí a Ripollet Ràdio, i adreçar a tothom doncs a la inauguració aquest dimarts a la Sala d'Art del Centre Cultural d'aquesta exposició. Gràcies a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, i també a la tècnica del departament, Mercè Delgado. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Adéu. I com hem avançat a l'inici de l'informatiu, amb motiu dels 50 anys de les riuades de 1962, els serveis informatius de Ripollet Ràdio hem elaborat un reportatge sobre els fets d'aquesta tràgica nit i on també donem detalls de totes les activitats de commemoració. Per fer-ho hem comptat amb alguns dels testimonis recollits ara fa 10 anys. Serà un programa especial, a més, per aquesta casa, amb motiu del 40 aniversari de les riuades. Un programa que podran tornar a escoltar el proper dimecres, dia 3, a partir de les 7 de la tarda. Es deixem amb el reportatge.
Fa 50 anys el Vallès va viure una de les tragèdies més grans de la seva història. El 25 de setembre, el cel es va posar rabiós i va començar a ploure a causa d'una gota freda. En poques hores, els rius i rierols compresos entre les valls del Tenes i la vall del Llobregat es van veure sorpresos per una quantitat d'aigua que el van fer sortir de mare i pràcticament va afectar totes les poblacions per on passaven. L'aigua va deixar al seu pas un miler de víctimes en tot el seu recorregut i pèrdues econòmiques de més de 2.600 milions de les antigues pessetes. Aquell 25 de setembre, el cabal del riu es va multiplicar ràpidament. El Ripoll no va poder canalitzar els 2.000 metres cúbics que va rebre per segon el seu pas per Ripollet.
I en qüestió de molt poc temps, resulta que l'aigua fora al carrer arribava a un metro d'alçada. Com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida, doncs ens vam trobar impotents a obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, feien de contenció de l'aigua. Doncs ja, l'únic que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra per si podíem escapar-nos, però quan veies i miraves era inimaginable, no t'ho podies imaginar, era un mar d'aigua. Des de l'antiga Creu Roja que hi havia en el carrer de l'Estació, que ara és el carrer de l'Estació, que era de la Creu Roja, arribava fins a la pujada de l'església. El que ell diu, com els llampecs, és quan et donaves, feies càrrec de la immensitat de la tragèdia.
A Ripollet es van dur 12 vides i va causar nombrosos danys materials, entre ells la destrucció de més d'una desena de fàbriques, la majoria tèxtils i de paper, i de 36 habitatges que van restar destrossats total o parcialment. Els dies posteriors es van presentar 118 sol·licituds per pèrdua de bestiar i terres de conreu.
L'aigua per sota anava socavant i anaven caient les màquines cap a dintre el riu i anaven caient els presseguers. Vull dir, conforme el riu es anava menjant el terra, anava agafant el seu cauce, doncs es anaven portant d'una banda els presseguers i d'altra banda les fàbriques que li feien, no sé si recordo, tinc la imatge de veure caure els telers a dintre l'aigua, i cada vegada que caia un, aquell home semblava que se li emportés una mica del seu cor.
I veies passar les bales de paper del molí, que baixaven del molí, que es diu, o deien, que pesaven uns 700 quilos, les veies com passaven surant pel carrer i marxaven per el que ara és el carrer Verge de Montserrat i tornaven cap al riu una altra vegada.
Quan encara no s'havien sobreposat de la desgràcia, el 4 de novembre de 1962 es produïa la segona riuada que es va endur al pont de pedra, única via d'enllaç entre el nucli de Ripollet i el que ara coneixem com a barri de Pont Vell. Encara tornaria a ploure amb força 3 dies més tard. La desolació i l'horror viscut aquella nit i els dies posteriors va tenir com a contrapunt l'escalfor i la col·laboració ciutadana vers aquelles persones que ho havien perdut tot.
Quan per punxar hi va anar el meu fill, jo també punxava amb la meva bona voluntat. Vaig ser la practicanta sense ser-ne. Tots els que venien a buscar, jo vaig acabar la tila, vaig acabar totes aquestes coses, perquè tothom estava espantat i un desastre, va ser un desastre molt gros i molt, no sé, de por.
L'ajuda va arribar no només dels veïns i veïnes, sinó també de la Creu Roja, Càritas Parroquial i campanyes benèfiques com les de Ràdio Barcelona. Quan a les ajudes institucionals es van posar en marxa la Junta Distribuïdora de Fons, però damnificats, que va fer front a part de les pèrdues, tot i que algunes de les ajudes mai van ser pagades. Pel que fa als habitatges, molts dels afectats van acabar per buscar-ne un altre ells mateixos, donat que 8 anys després encara no s'havien acabat. Cinquanta anys més tard d'aquesta nit tràgica, veïns, entitats i institucions han volgut recordar els fets homenatjant els desapareguts i reconeixent l'esforç i la col·laboració de la resta de població. La major part dels actes formen part del programa La nit tràgica, 25 de setembre de 1962. Sota aquest títol, diversos ajuntaments vallesans, a través dels museus locals, han elaborat un extens programa d'activitats que a Ripollet es va iniciar el passat diumenge amb la inauguració d'una exposició sobre les riuades al CIP Molí d'en Rata.
Una mostra que no deixa indiferent ningú i que ha comptat amb el suport i patrocini de particulars, entitats, empreses i institucions. Ho destacava el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Albert Obrero.
Quan preparàvem aquest espai és una barreja en part ja d'un record de la història de Ripollet i una barreja d'emocions. I així és com hem intentat, esperem que us agradi. Avui ens acompanya empreses col·laboradores gràcies a les quals ha estat possible tirar endavant aquest projecte: Baricentro, Sistemes de Control i Fundació Endesa. Especialment el patrocini de la Fundació APAT per l'empenta, per l'acompanyament i per l'escalf. I finalment a la Diputació de Barcelona per la seva feina quotidiana al nostre costat i especialment també amb aquest projecte.
L'exposició no només vol explicar els fets i les seves conseqüències, sinó que també retre un homenatge als afectats i especialment a les víctimes. Ho explica la tècnica de patrimoni, Helena Vilalta.
Per una banda, es tracta d'explicar d'una manera senzilla per què es produeixen inundacions en general, quines van ser les causes de les riades de l'any 62, què va passar i quines van ser les conseqüències, sempre amb aquesta voluntat didàctica en la que treballem des d'aquest centre. L'altre objectiu dels que us parlava, d'aquests dos grans objectius que tenim en aquesta exposició, és fer un homenatge a les víctimes, perquè molta gent va perdre coses, i molta gent va ser afectada, però ells van perdre el més preuat, que és la vida. Llavors ens semblava que també era el moment de fer aquest reconeixement.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler destacar durant l'acte d'inauguració l'esperit de superació i de col·laboració dels ciutadans de Ripollet en aquells moments difícils.
A l'any 62, penseu que Ripollet tenia al voltant de 6.000 habitants, avui som al voltant de 38.000, i un poble que la seva indústria incipient estava al voltant de la llera del riu. I per tant, imagineu el sotrac que va suposar per un poble que comença a créixer al tornar a començar de nou. Però torno a repetir que des d'aquella mateixa nit el poble es va identificar per la seva solidaritat de tots i totes els que vivien aquí, per ajudar a les víctimes i per aconseguir normalitzar un poble. Va ser un gran aiguat, un gran aiguat. Mireu, el riu Ebre, que és el riu més cabdalós de la península Ibèrica, porta un cabal mitjà de 460 metres cúbics per segon. Aquella nit, el Ripoll portava 2.000 metres cúbics per segon, 5 vegades més que el riu Ebre. Imagineu el que va significar això.
La nit de dimarts, 25 de setembre, una seixantena de veïns i veïnes de Ripollet van recordar l'aniversari de la tràgica riuada que va tenir lloc el mateix dia d'ara fa 50 anys. L'acte, que es va iniciar a les 11 davant de l'església de Sant Esteve, va estar presidit per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, qui va llegir la declaració institucional de la Junta de Portaveus, i per mossèn Josep Gassó, qui després del toc de morts i un minut de silenci va fer una oració en record dels difunts. D'altra banda, el mateix dimarts a la tarda, l'historiador Ramon Martos va oferir una conferència al Centre Cultural sota el títol El Ripoll i Ripollet, una història d'amors i desamors. Davant d'un nombrós públic, entre el que es trobaven molts testimonis de la nit tràgica, Martos va explicar el seu anàlisi dels fets. La conferència va començar per part de l'expert explicant com la riuada era un fet anunciat i que, per tant, les autoritats de l'època l'haurien pogut preveure.
Però no va ser una desgràcia anunciada. Hi ha unes cròniques del Bruniquer, del 1402, que ja ens parlen de les riuades i les registren, són uns estius a Barcelona, i registren fins al 1777, ja pot ser que m'equivoqui d'algun any, però això ara no és el més important, en registren 13. D'aquestes 13 riuades, 9 es produeixen entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
Ramon Martos també va destacar els motius per què el nombre de morts va ser molt inferior respecte a altres poblacions.
Van morir moltíssima gent a les arenes, a les fonts i també a Rubí, bàsicament. Què va passar? Pues va passar que als anys 60 la migració, pues, que tots coneixem, va fer créixer molt tota aquesta àrea. Les condicions econòmiques que venien les persones eren la que eren, molts estaven derrotats, altres ni tan sols això. Tenien que anar a les rieres a fer-se barraques o a fer-se cases d'autoconstrucció, que tots coneixeu, sobretot la gent més gran que esteu aquí sentats aquí amb mi, fins que podíeu explicar-ho millor, i es produeix una acumulació en les rieres, sobretot, com es deia, de Rubí, les fonts, la part de les arenes i part de Sabadell, d'un barraquisme o un semibarraquisme.
Un dels fets que Martos destaca d'aquella jornada és la immensa solidaritat que es va generar en diferents àmbits.
Aquí a Ripollet, en concret, aquella nit, també molts veïns, entrar aquí mateix hi viuen les persones que comentaven que hi van estar, es van mouejar el que van poder, van tocar les campanes de l'església avisant. La gent del turno de nit d'Aismalíbar, en concret, alguns que vivien a Ripollet, se'n van adonar, alguns que vivien al carrer Sant Enric, aquesta baixada que hi ha aquí al costat de Campussa, per entendre'ns, el teu home, segur molts que esteu aquí sentats, el Tàpies del que estava al Sinacot, els germans del Pozo van estar, sobretot un d'ells, intentant salvar una sèrie de persones, i suposo que li quedarà gravat tota la seva vida de que no es va poder al final acabar de salvar, i altres persones, un tal també Romualdo Torres, una sèrie de gent, a més el Pepito de Calfaró, que després el Pepito de Calfaró a l'Ajuntament li faria un petit reconeixement, i molta més gent que els noms en aquests moments pues, no els tinc, però segur que van estar-hi.
Martos va concloure exposant que la riuada va significar un abans i un després de la relació de la vila amb el riu.
És que, fins als anys 60, la relació entre el riu i Ripollet és una relació de coneixement, una relació harmònica, no? El riu serveix pels molins, el riu serveix per les fàbriques de cartó, el riu serveix per pedra, per sorra, i hi ha una relació econòmica potent, serveix pels horts, indudablement, i aquesta relació harmònica, o una relació entre el riu i els habitants de Ripollet, és mirar-se cara a cara, vull dir, és acceptar-se, no? Tots dos, no? A partir de l'any 60, amb aquesta rubinada, és una demostració clara de que aquesta estructura, diguéssim, econòmica i de població ja no correspon. Ja no són pobles de 1.500, 2.000, 3.000 habitants allà situats, ja no són només les fàbriques o els horts, sinó que realment hi ha una àrea metropolitana amb un creixement de la població exponencial i que fa que canvi absolutament la relació amb el riu, no?
Els actes continuaran avui amb la inauguració de l'exposició La Riuada de 1962, vista pels diaris de l'època en el marc de les festes de la tardor. Diumenge, el Teatre Auditori acollirà la projecció del documental sobre la riuada del 62, en el qual l'Associació Ripollet Història i Imatge ha treballat durant tot aquest any. Ramon Argenter, un dels encarregats del projecte, explica com han elaborat el documental.
Aquest documental, vull dir, la gent poden dir que no es pensin que és una pel·lícula, per dir, hem fet una pel·lícula o que n'hi ho han fet, no? Hem fet un documental amb tota la gent que d'una manera o altra van perdre víctimes en aquesta desgràcia d'ara fa 50 anys, no? Han fet un total de 28 entrevistes, tots gent afectada, uns amb la pèrdua de familiars i els altres perquè es van veure afectats, diguéssim, a la pèrdua de la casa o dels horts que tenien o de la viram que tenien.
El documental compta amb imatges i vídeos de l'època i entrevistes personals. Cayetano Porras explicava també què és el que volien mostrar en el seu treball.
Bueno, en el documental lo que sí veremos el Ripollet d'aquella època, porque por suerte la familia de familia Hernández cedió unas imágenes en 16 milímetros que a través de la Filmoteca de Cataluña nos la han pasado para poderla digitalizar. Y se ve pues lo mismo que vemos en la fotografía, pero en imágenes reales, y realmente se ve cómo estaba la gente, cómo funcionaba, y todo era normal, bueno, normal entre comillas, ¿no? Pero la vida sigue.
Encara hi ha gent al Ripollet que quan plou fort sent un calfred. Aquelles riuades van deixar gravades a la memòria de molts ripolletens imatges de desolació, però també d'escalfor, que encara perduren. A motiu d'aquest 50è aniversari són molts els que han explicat la seva vivència recollida en escrits i imatges que des de fa mesos podem anar veient als mitjans de comunicació. Nosaltres també hem volgut posar el nostre granet de sorra per recuperar un record i una valuosa informació que forma part de la història local de Ripollet. I seguim parlant d'història local perquè un any més el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata participarà a les Jornades Europees del Patrimoni. Aquestes jornades tenen la voluntat de facilitar l'accés i la difusió del patrimoni cultural i són promogudes pel Consell d'Europa i la Comissió Europea.
Enguany, amb la coincidència del 50è aniversari de les Riuades al Vallès, gran part de les activitats girarà al voltant d'aquesta temàtica. Ho explicava la tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura, Elena Vilalta.
Aquest any hem pensat que ja que teníem recent inaugurada l'exposició que es va inaugurar el dia 23 de setembre, que el dia 25, el dimarts de la mateixa setmana, era el 50 aniversari de les Riuades. Aprofitant que a les festes del Pont Vell també hi ha una exposició sobre aquesta temàtica, pensàvem que tenia sentit doncs, que el gruix fort de les activitats giressin entorn a aquest tema, sense deixar de banda doncs, les visites al molí, que pensem que també és el que nosaltres hem de promocionar cada any amb aquestes jornades obertes.
El programa començarà demà dissabte a les 5 de la tarda amb un itinerari testimonial que sortirà des de l'Ateneu de Cerdanyola. Diumenge dia 30, el Cimolí d'en Rata es podrà gaudir durant tot el matí d'una jornada de portes obertes. A 11:15 hi haurà una visita guiada a l'antic molí fariner Molí d'en Rata i a les 12 una visita comentada de l'exposició de les Riuades. Per completar la jornada, i tal com ja hem explicat, els membres de l'entitat Ripollet Història i Imatge projectaran un reportatge sobre les Riuades a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
Aquest vespre el barri del Pont Vell donarà el tret de sortida a la 32a edició de les festes del barri. Com cada any seran 3 dies d'activitats per a totes les edats, on no hi faltarà la participació d'entitats tant de Ripollet com de Cerdanyola i on la commemoració de les Riuades del 62 també hi serà present. Precisament, el primer acte que tindrà lloc avui a les 8 del vespre al local de l'Associació de Veïns serà l'inauguració d'una exposició sobre com es va parlar de les Riuades als diaris de l'època.
Gabriel Zambrana, membre del comitè organitzador, ens explica quines són algunes de les novetats previstes per aquest any.
Bueno, a ver, los actos más importantes son pues prácticamente como todos los años, porque es unas fiestas que vienen prácticamente rodadas. Entonces hacemos algunos cambios puntuales, por ejemplo en el tema de las exposiciones, que este año, al ser el 50 años de la Riada, pues hacemos una exposición en el sitio aquí de entre Nuestra Señora de los Ángeles y Buenavista, vista por los diarios de la época, una exposición muy interesante. Tenemos la NIT de Música, estamos hablando solo del viernes. La NIT de Música, que este año La Careta presenta una obra que se llama Los Quehaceres del Querer, de Zarzuela, que yo creo que estará bastante divertido, y a continuación unos monólogos.
Les activitats de dissabte ocuparan des de les 9 del matí fins a la mitjanit, totes elles a l'embalat del carrer de Nostra Senyora dels Àngels i totalment gratuïtes. Altres novetats per aquest any són la participació de noves entitats. Escoltem a Gabriel Zambrana.
Después, este año sí cambiamos el tema de las gitanas de Ripollet no vendrán, porque le vamos a dar paso a las gitanas de Cerdanyola. Al ser un pueblo de un barrio de frontera, pues tenemos que ir dando cabida a entidades de los dos pueblos, ¿me entiendes? Entonces, metemos las gitanas de Cerdanyola y a continuación saldrá una orquesta de acordeones también de Cerdanyola.
La comissió ha agraït l'esforç i la tasca de les entitats, que ha estat molt important davant la reducció del pressupost. Poden consultar tot el programa detallat de l'activitat a ripollet.cat.
Un any més i coincidint amb el seu aniversari, la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, la CRAC, ha organitzat una exposició que en aquest cas compta amb la col·laboració de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Es tracta de Cambra Fosca 1936-1946, imatges de Catalunya dels fotoperiodistes Brangulí, que es podrà visitar del 2 al 18 d'octubre a la Sala 1 del Centre Cultural.
La mostra inclou una selecció de 83 imatges dels fotoperiodistes barcelonins Brangulí, pare i fill, datades entre el 1936 al 1946. L'etapa seleccionada coincideix amb el període durant el qual els Brangulí van treballar plegats que acabava quan mor el pare l'any 1945. L'exposició s'inaugura dilluns 1 d'octubre a 7:45 del vespre.
El proper dimecres 3 d'octubre l'economista Arcadi Oliveres visitarà Ripollet, convidat pel col·lectiu d'indignats de Ripollet per tal d'oferir la conferència i alternatives a la crisi. Oliveres és economista i actual president de l'organització Justícia i Pau, on va entrar a militar als anys 80.
Crítica amb la guerra, el militarisme, la recerca militar i la despesa militar també ha exigit incrementar l'ajut al desenvolupament en favor del desarmament, del reconeixement de l'objecció de consciència al servei militar i de la promoció del consum responsable, la banca ètica i les formes d'economia solidària. La conferència tindrà lloc a les 8 del vespre al Centre Cultural.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I gairebé mig any després de l'èxit online de la campanya de micromecenatge encapçalada pel vídeo Generación Perdida, que va comptar amb 1 milió de visites al YouTube, el grup barceloní Anicet Labodrama ha finalitzat l'enregistrament del seu primer àlbum, que veurà la llum a finals de novembre. Abans d'aquesta data, el grup encapçalat pel ripolletenc Benja Villegas ofereix un únic concert de prepresentació al Teatre Auditori de Ripollet demà dissabte a les 10 de la nit. Benja Villegas, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Preestreneu aquest primer disc de demà dissabte, sembla que amb força expectació.
A veure.
Ho teniu tot allà engestit per demà?
Més o menys. Com a bon integrant de la generació perduda hem deixat coses per última hora i encara estem liats arreglant un parell d'històries, però bé, en principi tot estarà engestit.
Tocareu sols a l'escenari o comptareu amb alguna col·laboració demà?
Pues en principi, de les tres col·laboracions que hem tingut al disco, comptarem amb dos d'elles, diguéssim. Víctor Algora, que és un company de Madrid, va col·laborar, i després aquí de Barcelona el Jacint Belacín, ex-Chef Balowski i Joan Colomo, pues en principi, si tot va bé, vindran. Tot i que amb en Joan Colomo ho tenim una mica així. Però bueno, esperem que arribi.
Què significa per a tu preestrenar el disc aquí a Ripollet?
Home, per mi és molt especial i em ve molt de gust poder fer un concert d'aquestes característiques aquí, perquè tot el projecte, tota la feina que estem fent amb aquest disco té com un transfons molt autobiogràfic, i dins d'aquest repàs vital, pues, el poble té molta importància, té molt pes. I bé, l'Auditori és un lloc on he anat molt des de petit, tant amb el col·le com hem organitzat activitats com a entitat quan he estat entitats, i sempre he pensat que seria un lloc molt maco per poder fer música i sobretot poder apropar un projecte que he desenvolupat fora del poble, diguéssim, poder portar-lo al poble perquè la gent d'aquí, que no té la possibilitat poder de sortir tant a veure coses, ho pugui veure, pues, jo crec que és fabulós.
Parlem de la presentació d'Ensayo sobre la generació perdida. Mm-hmm. Finalment no surt al carrer a l'hora de la presentació del disc, sinó que sortirà una miqueta més tard.
Exacte, sí, sí. Aquest estiu ha sigut una mica bogeria, perquè entre accidentes automobilísticos i accidentes musicals i tot tipus d'accidents, pues, s'ha anat com retrasant tot un pèl, no? Tots els plaços a la producció d'un disco, pues, sempre s'allarguen una mica, i pues, som un poco torracollons, els músics, llavors pues, les mescles es van allargar un pèl més i la masterització també, i llavors no arribem a tenir la produïts els discos per aquesta nit, que era una de les intencions que teníem, era poder repartir els discos avui. Però bé, tot i així, tenim alguna sorpresa per la gent que ha pagat per aquest espectacle, o sigui que jo crec que tot i no poder endur-se'n el disco, el podran escoltar in situ, en directe, i tindran alguna cosa especial que no puc adelantar.
Parlem de 13 temes molt personals i una mica dividits, diríem, en tres etapes. A què corresponen?
Bé, la idea que nosaltres teníem per fer aquesta mena d'assaig era de la vida d'un integrant d'aquesta, en teoria, generació perduda, era pues parlar dels tres moments vitals, poder que et marquen més, que són la infantesa, l'adolescència i després l'etapa ja més adulta, no? Que serien com les tres fases vitals que volem reproduir en el disco, no? Llavors, dels 13 talls que comentaves, n'hi ha 4 que serveixen com a enllaç, no? Com a introducció, com a epíleg i com a enllaç entre aquestes tres etapes. Llavors, en el concert d'avui, tot i que no ho farem literal, l'ordre, diguéssim, a nivell cronològic, sí que anirem explicant totes aquestes parts.
Mm-hmm.
Més o menys.
Teniu previst el ple per demà, no?
Ple no, llenar-lo. Mm-hmm. A l'auditori, no.
Segur que no.
Jo crec que no, que no l'omplirem. Però bueno, de fet, ja em va bé no omplir-lo del tot, diguéssim. Perquè jo crec que són moltes butaques, a l'auditori sembla que no, però és difícil d'omplir, eh? O sigui, jo crec que veure a l'auditori ple o fer alguna activitat que ompli l'auditori és molt meritori. Perquè són moltes butaques. Llavors nosaltres
sí, crec
que...
Pregunta-li a l'associació d'espectadors.
Per això. O sigui, és molt, molt meritori. Jo crec que ho he viscut ara molt, encara més vivamente, no? La cosa és que jo crec que mitja entrada la tenim gairebé assegurada i no sé si alguna més, no sé quanta gent vindrà sense haver precomprat l'entrada, això sí que és una mica més dubtós, però ja et dic, assegurades des de fa mesos tenim mitja entrada gairebé segur. Llavors, com és mitja entrada molt, molt entregada, vull dir que és gent que vindrà a dar-lo tot, pues nosaltres tenim moltes ganes. O sigui que, en principi, el fet d'omplir o no és tan important com el fet de saber que els que venen a exclusivament a veure'ns i a escoltar i a gaudir.
Mm-hmm. Teniu previst ja algun altre concert que estigui programat o espereu a que surti el disc al carrer?
Sí, pues en principi ara estem bastant submergidos en la promoció i en el calendari de sortida de totes les eines de difusió que tenim prèvies al disco, que en principi, i si tot va bé, sortirà el 20 i pico de novembre, no sabem on l'ha exacte encara, i bé, si tot va bé, hi haurà un parell de dates al gener, una a Madrid i una altra a Barcelona, però està tot una mica en l'aire. També és veritat que volem fer alguna cosa per a FNACs d'Espanya, però bueno, ara mateix tot està encara com una mica així per decidir, i suposo que quan el disco estigui promocionat i estigui tot enviat podrem començar a donar dates.
Mm-hmm. Doncs et desitgem molta sort per tot el que tens ara per davant. I demà hi serem allà acompanyant-te en aquest concert de prepresentació de Generació Perdida. Que vagi molt bé.
Plau, gràcies.
Adéu.
Que vagi bé.
Breus informatius.
Aquest cap de setmana s'inicien a Ripollet els actes per celebrar el Pilar 2012 organitzats pel Centre Aragonès de Ripollet. Demà dissabte a les 8 del vespre realitzarà el pregó i es donarà inici a la festivitat. Per diumenge s'ha programat un esmorzar sorpresa i l'inici dels campionats de guinyota i d'arts. El proper cap de setmana continuaran les activitats que finalitzaran el 12 d'octubre amb un festival de jotes al Teatre Auditori.
L'Assemblea de la Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada ha organitzat per aquest dissabte una jornada de portes obertes durant tot el dematí. A les 10 es podrà realitzar una visita guiada al museu, on hi ha una petita mostra de la història de l'Assemblea, les instal·lacions i el parc mòbil. A les 12 es farà lliurament de distincions a socis i voluntaris de l'Assemblea, empreses i entitats col·laboradores.
Amics del teatre, que aquesta festa major va sorprendre tots els veïns i veïnes amb la gran posada en escena de Mamma Mia, ha hagut de prorrogar 2 dies més les representacions per poder assolir la gran demanda d'entrades que estan tenint. Així, l'obra es podrà veure demà dissabte a les 10:30 de la nit i el 7 d'octubre a les 7 de la tarda al centre parroquial. Les entrades es poden aconseguir anticipadament a Bolsos Sisa.
Aquest cap de setmana l'associació Amics del Ball celebra el seu 11è aniversari i ho fa, com millor sap, amb una nova sessió de ball amb música en directe al pavelló Joan Creus. Tindrà lloc com cada dissabte a partir de les 11 de la nit. En aquesta ocasió l'entitat ha fixat un preu especial per celebrar el seu aniversari.
I encara tenen l'oportunitat d'inscriure's per gaudir de la propera activitat familiar al Parc dels Pinatons. Es tracta d'una observació de fauna que tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 11. Les places de l'activitat són gratuïtes i cal inscripció prèvia al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que organitza l'activitat, trucant al 93 256 22 20. Aquesta iniciativa també compta amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient, l'agrupació Ripollet Natura i Faumet.
A partir de dilluns i durant tot el mes d'octubre es podrà visitar a la Biblioteca Municipal la mostra Contrallum. Es tracta d'una exposició de fotografies realitzades i retocades per Guillem Alier i Àngel Gallardo, socis de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. Les imatges ocuparan tota la sala general com d'audiovisuals de la biblioteca.
Per a més informació poden consultar, com sempre, la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El color del cel d'avui i les gotes que queien fa una estona a Ripollet parlen per si soles i ens avisen que tant dissabte com diumenge en tindrem una mica d'aigua i una baixada de les temperatures prop de 2 graus, tant al matí com al vespre. De cara a la setmana vinent esperem més sol i una remuntada de les temperatures, però que no superaran els 25 graus.
I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 28 de setembre de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I acabem l'informatiu escoltant el tema Super Trooper d'Ava, tot recordant que Amics del Teatre torna aquest dissabte a representar Mamma Mia al Centre Parroquial. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.